A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Avui a Ràdio Vilafant, a les veus del matí, parlem amb Marc Balló i Mònica Cortés, les ànimes darrere de Ma Petit Boucher, el projecte gastronòmic que triomfa a les xarxes amb més de 2 milions de seguidors. Acaben de publicar el seu primer llibre, Hoy Cocinas Tú, una invitació a redescobrir el plaer de cuinar a casa amb receptes senzilles, saludables i plenes de sabor. Marc, Mònica, benvinguts a les veus del matí.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i parlar d'aquesta joia que avui vull començar parlant i destacant el vostre pròleg, perquè sé que és molt important destacar que arriba de la mà dels germans Torres.
Sí, en Sergio Javier ens van voler escriure el pròleg, va ser fantàstic, va ser un guinyet d'ull fantàstic, que a més van fer un pròleg preciós, que tenim aquests projectes gastronòmics tan xulos i estem molt contents.
Molt agraïts.
Doncs dit això, entrem una miqueta amb la història, no?, que us fa arribar fins al dia d'avui amb aquest llibre que ja podem trobar a totes les llibreries i que és 100% recomanable. A mi encara no m'ha donat temps de fer absolutament res, però mira, justament aquest matí li deia, Ivan, fulleja el meu company, aquest llibre, diu no, perquè si no m'entrarà una gana impressionant, perquè... I és així, sí o no, Ivan?
Sí, no, m'estaves ensenyant a més la il·lustració de fotografies i és que massa, de bon dematí era masses inputs.
Ara parlaré... Bueno, digues, Marc.
Bueno, aquest projecte comença realment des d'una base que no tenia intenció d'arribar on ha arribat, eh? Comença des d'un receptari senzill per aproximar a la gent receptes fàcils, senzilles i fresques i donar idees, no? Perquè nosaltres plantem un hort, no sabíem encara plantar, ens arrenquem en aquest món de l'agricultura ecològica i llavors, clar, ens anem al planter, comprem pepineres, esbergineres i el del planter ens diu, escolta'm, compreu-ne moltes perquè s'us morirà, que se us veu així amb cara de no saber plantar, no? I nosaltres comprem 15 de cada, o així, ho plantem i no se'ns mor ninguna. I llavors comença allò a produir i no sabíem ben bé què fem tant de producte. Comencem a donar producte als amics, a la família, i llavors ve la idea de fer un receptari per anar provant
excedent. Sí, l'excedent de producte que teníem, que anàvem carreres a buscar-lo de paleta.
I receptes, i diem, escolta, anem a compartir això a les xarxes, que la gent també agafi idees. I això comença a agafar color, comença la gent a disfrutar, a donar les gràcies, quina idea d'aquí, quina idea d'allà, i al final acaba transformant-se en aquest projecte que és de Ma Petit Boucher, i això acaba desembocant aquest llibre de Hoy Cocinas Tú, no?
D'on te surt el nom de Ma Petit Boucher?
Bueno, Ma Petit Boucher surt de buscar un nom per aquesta idea de recetari, i nosaltres ens agrada molt sempre el francès, la cuina francesa, perquè a més nosaltres tenim, el meu avi tenia molta línia de cuina francesa, influència de cuina francesa, i al final, pues, Ma Petit Boucher no deixa de ser mi pequeño bocado, no?
En francès,
llavors,
sí.
Sí, llavors bueno, vam pensar que funcionava molt bé posar com un diari de receptes el nostre petit mosset, no?
Parlant dels avis, tenen molt a veure en aquest projecte, no? Tant d'una banda com de l'altra.
Exacte. Bueno, per la part que em toca, jo em vaig criar molta part de la meva vida al camp i és veritat que vaig aprendre molt a les cosetxes familiars, no? A cultivar i tot això, però no a nivell professional ni a nivell personal. O sigui, era una nena i sabia collir les tomatades de la família i emputar els tomàquets. O sigui, anàvem collint tot el de l'estiu i ho ficàvem en conserves i durant l'hivern menjàvem això. Llavors, aquest cicle el vaig anar aprenent i la veritat és que em va molt bé perquè aprens molt com conservar els aliments, com treballar-los, com tocar-los, experimentar-los i això també. Bueno, el típic, no? A nivell familiar, doncs, fem les mones de Pasqua, els tortells de Reis, doncs vinga, fer 40 tortells. Llavors això, vulguis o no, si està en contacte amb la cuina i tocar-la i viure-la així, m'ha fet que m'agradi tant.
Bueno, la cuina va molt relacionada amb els avis, lògicament, i amb les nostres generacions passades. Sàpigues d'on vens per saber on vas, no? Exacte. És una mica aquesta idea. Llavors, hi havia que fer menció a aquesta influència tan forta amb els nostres avis i, a més, que moltes de les receptes que nosaltres comencem a compartir en aquest perfil són recuperades de petites llibretes escrites a mà de la iaia, de l'avi, del tal. Llavors, clar, vull dir, era importantíssim fer un cliquet d'ull, no?
Sí, traslladar aquests records al perfil, no?, d'alguna manera, compartir i també fer-ho més fàcil, perquè a vegades la gent es pensa que les receptes són una supercomplicació i de fet són supersenzilles i pots menjar bé, sa i disfrutar-ho, o sigui, pot ser tot en un.
Mm-hmm. Mònica, comentaves això d'aquesta història, no, amb la teva àvia, però Marc, de tu també hem de parlar i de destacar que el teu avi va ser un dels primers chefs en aconseguir una estrella Michelin. Que la cosa...
Sí, a Barcelona va ser una de les primers que els hi van donar fa molt de temps, quan encara costava molt de treball que Michelin donés estrelles aquí a Espanya. Però sí, vull dir, lògicament el meu avi, jo em vaig criar amb podríem dir, entre olles, cassons, i sobretot entre escapar-me, entrant a la cuina, a agafar aquelles safates plenes de pinyons torrats que feien tanta olor a la cuina i realment té molta influència sobre mi, no? Tota aquesta
infància. Tots els escrits, anar recuperant tot això i treballar-ho des d'una part nostra és...
Sí, perquè també s'ha fet un treball a Meroteca aquí de buscar, de saber, i hem recuperat moltíssimes recetaris, coses escrites a mà, de la seva àvia, del meu avi, que són preciosos i que a més et donen grandíssimes idees i que comparteixes i la gent disfruta rebel·les, no? És fantàstic. L'altre dia vam trobar un programa que sortia d'avui a La Bona Cuina, imagina't tu, no?
Ostres!
Sí. Vull dir que era...
Fent la brandada.
També hi ha un punt molt, molt bonic de retrobament amb ells, no?
Llavors també hi ha una fusió de cuina de Girona, també. Sí. Jo també la fusió amb les Terres de l'Ebre, Andalusia, França, o sigui, és una mica... I també...
Receptes que són antigues, que la gent, pues, ostres, que quan, ostres, tothom, un dels missatges que més rebem és, ostres, això em porta la meva infància, ostres, això no me'n recordava, la meva àvia m'ho feia, el meu... Esclar, això és genial.
O sigui, recuperar una part aquesta de les receptes tradicionals que amb els anys ens ha anat una mica perdent i recuperar una mica, però d'una forma més fàcil, més fresca, no? És la intenció i també que arribi a l'abast de tothom, no? Que una persona jove ho pugui gaudir, com una persona gran pugui també gaudir-ho, no?
Clar,
parleu d'una passió, tots dos, i parlant de receptes, no deu haver estat gens fàcil fer una miqueta la selecció de plats que heu escollit i que apareixen en aquest llibre.
Més que selecció, la dificultat jo crec que ha sigut a portar contingut nou. Sí que hi ha algunes receptes que ens han demanat que estiguessin en aquest llibre perquè han tingut molt d'èxit i aquest projecte surt per una altra demanda de la nostra comunitat, que ens l'estimem i gràcies a ells estem on estem, d'allò s'ha de plasmar, no? Però la dificultat jo crec que és més en que, clar, tot té que ser contingut nou, fresc, saps? Que tu puguis tenir aquest llibre i diguis, ostres, que bé, no?
I és hasta la nostra essència i l'essència de tots. O sigui, també pensem en tothom, no de dir, no, mira, només fem les receptes que a nosaltres ens agrada. També pensant en tothom qui pugui gaudir-ho i per tots els públics, no?
Sí.
Clar, un altre... Digues.
Digues. Per això el llibre vam fer una mica un sumari d'introducció per al dia a dia, per compartir idees de sopars, llest en 15 minuts...
Sí, perquè a vegades per sopar molta gent arriba al dia, està cansat, no vol pensar, intentar ajudar d'alguna manera a menjar alguna cosa diferent perquè entre setmana sigui més divertit, que puguis menjar coses, no sé, més dinàmiques i més fresques, que no dir, vinga, va, menjo això i ja està, i no. També en pocs minuts, en 15 minuts, pots fer alguna cosa divertit i xulo, no?
És el que anava a comentar, no? Que aquest llibre inclou totes aquestes receptes per totes les ocasions, de sopars ràpids, per a festes, de màxim 15 minuts. I el que també m'agrada molt és que són plats que es poden adaptar a la fregidora d'aire. Per què heu apostat per aquesta tècnica?
Oh, la fregidora d'aire jo crec que va arribar per quedar-se, és un electrodomèstic fantàstic, no? Que ha sigut revolucionari. La fregidora d'aire no deixa de ser un forn d'aire ràpid. No? El gran triomf d'aquest electrodomèstic jo crec que ha sigut que és molt ràpid, es calenta molt ràpid, permet cuinar molt ràpid, sobretot reduint grandiosament l'aport calòric que porta els fregits, no? Donant un resultat molt òptim, i realment que funciona molt bé. Hi ha coses que, lògicament, es tenen que fer, vull dir, però la resposta és molt... Si tu fas unes croquetes a la fregidora d'aire, si tu fas unes patates a la fregidora d'aire, escolta, la resposta està molt bé. I això, qualitat preu i qualitat producte, home, la gent que estem en una etapa, jo crec, social, de que ens anem a cuidar molt, molt, que estem intentant esquivar aquests ultraprocessats, no? Que volem treballar producte, però ens falta temps perquè és frenètic el que estem vivint últimament. Tota la societat anem a 200 per hora, no? És un gran amic, és un gran aliat a la cuina per fer bona cuina, bon producte, reduint molt l'aport calòric i donant molta versatilitat, no?
Per exemple, una de les coses de la fregidora d'aire, no només és que la gent es pensa, només es pot fer patates fregides. No, es poden fer moltíssimes coses, plats amb verdures, amb peix, moltíssims feixos i sobretot postres. O sigui, també hem intentat donar aquesta opció perquè molta gent pugui menjar postres i els disfruti i es fiqui a fer-los, no? Perquè pensa, ostres, s'ha de fer tot això al forn, són una hora i dius, no, la fregidora d'aire, un resultat molt òptim, molt bo i la veritat és que és molt efectiu.
Sí, són pro air fryers, eh? Air fryers.
Doncs el que dèieu, no? Ha vingut per quedar-se i està bé poder incloure doncs, tots aquests plats, o la majoria, amb aquesta nova tècnica, no? Que facilita una miqueta el que dèieu, no? Aquesta agilitat, aquesta facilitat i aquesta creativitat. Vosaltres creieu que la gent està canviant una mica la seva relació amb el menjar i el cuinar a casa després de tants anys de menjar ràpid, de manera processada?
Totalment. La gent, i t'ho dic que amb fe de la constància de dir-ho, vull dir, la gent ha agafat molta cultura gastronòmica. La gent, a nosaltres ens pregunten coses que dius, ostres, la gent ha agafat molta saviesa i ha agafat moltes ganes de cuinar producte, de valorar el producte, d'agafar producte de temporada de quilòmetre zero, i això és fantàstic, eh? Llavors crec que hi ha un clar exemple també és en els grans restaurants, en els chefs on fan menús degustació. Abans la gent li costava gastar-se 300 euros en un menú degustació, no? Era, ostres, 300 euros per anar a menjar, tal, però en canvi te'ls gastaves per anar a fer ràfting. Vull dir, i què vols que et digui? També un menú degustació és un treball de xius enorme que hi ha darrere una quantitat de feina, producte i inversió.
Bueno, menjar és disfrutar i és una experiència i forma part de...
I ara això, doncs, la gent ho valora, ho consumeix, saps? Vull dir que té molta cultura gastronòmica i que el producte es treballa. Això està molt bé, això està molt bé. Jo crec que sí, que s'ha fet un canvi immens, en aquest aspecte.
Afortunadament. Vosaltres us vau conèixer estudiant fotografia i no gastronomia. Com vau fer aquest salt de la cuina a la comunicació gastronòmica i també com ha estat, no?, el fet de fer tot aquest procés de creació del llibre junts i qui s'encarrega d'una part i qui s'encarrega de l'altra o com treballeu?
A casa no hi ha rols, A casa tots fem tot i tots cuinem, tots tenim el nostre moment de cuina, tots tenim el nostre moment... No hi ha rols en aquest aspecte, però sí que és veritat que la fotografia és una de les nostres grandíssimes passions, sí. Igual que la cuina, perquè la cuina al final ens persegueix des de que som petitets, no? I jo he treballat en restaurants, la Mònica també ha treballat moltíssim en gastronomia, vull dir que realment la fotografia, ens hem conegut estudiant fotografia, que és la fórmula de comunicar que tenim nosaltres, no? I allà pues, vam fer una trajectòria immensa en fotografia gastronòmica, cine, publicitària,
autor.
Però com que ens tira la cuina, pues, sempre acabes, saps, anant cap allà i al final ens trobem en aquest moment en què a casualitat ens s'ajunta la cuina i la fotografia.
Doncs. També el treballar amb xefs m'ha après molt.
Clar.
I això és fantàstic, perquè és quan s'uneixen les nostres grans passions, mm-hmm. i podem utilitzar tots aquests coneixements fotogràfics per aconseguir aproximar molt més a la gent d'una forma fàcil, senzilla i a la vegada gustosa la cuina a casa.
Intentar també transmetre en fotografies senzilles, perquè no ens volem complicar amb bodegons complicats, perquè la gent al final ens passava al principi que era més fotogràfic, no?, la xarxa social, i clar, la gent veia allò i deia, jo no sé fer això, o busques el màxim de facilitat per arribar a la persona i que ho pugui fer, donar l'accés, no?, aquesta és la idea, no?
La pròpia comunitat t'ho demana, i la pròpia gent t'ho demana, llavors la pròpia comunitat i la pròpia gent et demana que siguin veure la realitat, cada cop defugim més, Això a Japó, mira, això a Japó passa molt. A Japó, tots els packagings dels productes tenen, per llei, tenen que estar exactament clavats a el que hi ha dintre. Saps? Vull dir, no, si no es considera un engany, i la pròpia societat ho castiga, no?
Clar.
Llavors trobo que està molt bé que aquí també estem fent una mica aquesta adaptació xula, aquesta adaptació fantàstica, no? I que la gent a les redes socials, sobretot a les redes socials, exigeixen aquesta veracitat. I això el Reels també ens va aproximar molt, perquè quan feies fotografia a Instagram, en aquest cas, no? Pues, bueno, era... La gent li costava accedir. Quan es va entrar aquest format de reel, de vídeo, clar, tot es transforma com a molt més directe, molt més orgànic, no? I acabes veient que el resultat és important que quedi gustós, apetitós, perquè tens que haver-ho fet bé, però si fem una bona recepta ja entra pels ulls, no? Però aquest punt orgànic és molt important. El consumidor ho demana.
I també cuidar la gent, que és molt important. Cuidar a tothom per igual, no? O sigui, tothom que està allà i que necessita ajuda, sigui per intolerància, sigui perquè no li surt una cosa, també ajudar. O sigui, és molt important, forma part, no?
És la màgia de les redes socials. Aquesta facilitat d'accedir a la persona, a aquest cantant, a aquest pintor o a aquest creador de contingut, poder accedir d'una forma directa, parlar amb ell d'una forma instantània. Això també és una de les màgies de comunicació de les redes socials.
I les xarxes també les porteu entre tots dos?
Sí, sí.
Totalment.
Sí?
Tu pensa que Instagram són 2,2 milions actualment, però clar, és que entre totes les redes socials ja són quasi 4 milions de comunitat. Eh?
Déu-n'hi-do.
Llavors, sí, llavors, clar, vull dir, això, quan portar-ho una persona és horrorosament impossible, quasi et diria. Sí, però també ens permet el C2 pues, estar sempre connectats, respondre la gran majoria, sempre intentem respondre a tots els missatges privats, però si no arribem, sempre estem allà, tard o d'hora acaben contestant, no? Mònica o jo, és important. I el C2 això ho facilita.
El C2 ens recolzem l'una a l'altra vegades que dius, no arribo, ja vaig jo, i està molt bé, la veritat és que ajuda molt això.
Que bé. Abans d'acabar, també m'agradaria recordar que vau participar a Masterchef i que vau quedar finalistes a The Best Foodie a Espanya. Com va anar a aquest esdeveniment, no? Aquesta acció?
Bueno, va ser molt fortuïta. Ens van convocar una mica la presentació dels premis del Best Foodie 2020, crec que era, 2021, no me'n recordo ara. Bueno, estava jurat el Martín Berasategui, estava jurat de grans chefs, i vam estar entre els 10 finalistes, que va ser una cosa fantàstica, un event supermaco i ben organitzat, i això, pues, lògicament, ens va donar com un trampolí a moltíssima gent i a moltíssim... Pues, una mica del sector a nivell professional, el sector de la creació de contingut. D'aquí, pues, lògicament, ens truquen des de Masterchef per anar a participar en el programa pues, com a
jurats,
ajudats i tal. Però això, clar, va ser un altre trampolí, perquè aquests programes són fantàstics, perquè també et dic que culturitzen molt a la gent, és un programa que fa que, al final, la funció acaba sent la mateixa, portar les cuines a casa i que la gent disfruti de la cuina i que la gent es retrobi amb la cuina, la gent que la deixa una mica de banda, i ensenyar que la cuina és fàcil, ràpida i et pots cuidar a casa, saps?
Exacte. Combinant sabor, salut i sostenibilitat a cada plat. I ja per acabar, avui, si cuinéssim nosaltres, què ens recomanaríeu fer per dinar o per sopar?
Doncs pues mira, avui, aquesta tardor, no, podríem dir, uns cigrons a la carbonara, que són fantàstics, o una crema tres verdures express.
Ara està fent molta gent a llibre, sí.
Està fent, ara estem en època de cremes, no? Vull dir que és important. Sí, unes castanyes a l'air fryer, que també queden molt bé. Unes bones castanyes a l'air fryer, que també és una forma ràpida si no tens aquesta paelleta. A vegades ara corre molt la pregunta d'escolta, no sé com fer les castanyes, com les faig al forn, tal. Escolta, doncs a l'air fryer, que sapigueu que queden estupendes, es fan en 5 minuts i el resultat és superòptim. Proveu-ho, eh?
I algun postre amb la batata així asadeta o alguna carabasseta guisadeta amb xocolata, jo sempre és.
Mònica és molt fan del moniato del moniato farcidet, amb una mica de ricota i una mica de magraneta per sobre, també és fantàstic.
Quina gana! Jo estic veient unes galetes de xocolata i gengibre que, bueno, brutals.
Ah, oh.
Les tenim que provar, són boníssimes, són un pecat, són un pecat.
I el pastís de ploma?
L'última recepta del llibre, que és les trufes, dos ingredients de xocolata, les teniu que provar, és recepta de la Mònica i el Manel, és increïble.
Molt fàcils i veganes, per tothom.
Tenen un èxit infal·lible en tothom qui les prova i són molt fàcils de fer.
Són superfàcils i es pot fer en família o individualment, dona igual l'edat. O sigui, és una cosa senzillíssima i la pots tenir sempre guardada al congelador i donar-te un capritx entre setmana i ben merescut per un mateix.
Ens faltaran dies per aconseguir fer totes aquestes receptes que surten en el vostre llibre i que ja per acabar té un extra que surten unes aigües fresques també al final del llibre. Tomat en conserva, encurtits, mortadela, casolana, salsa, és que hi ha de tot. Aquest cafè cremós, és que no ens l'acabem, no ens l'acabem.
Està fet per disfrutar, que és l'important.
Exacte. Doncs, Mònica, Marc, ha sigut un plaer poder compartir amb vosaltres aquesta estoneta, un llibre realment per gaudir i aprofitar-lo. És Hoy cocines tú, amb Ma petit boucher, de l'editorial Larús. I, ostres, amb moltes ganes de conèixer-vos en persona i de que si algun dia veniu per aquí a fer alguna presentació, que ens ho feu saber.
I tant, el plaer és nostre, gràcies, d'acord.
Molts èxits, moltíssimes gràcies a tots dos i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Adéu, gràcies.
A Ràdio Vilafant, les veus del matí.